El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia adequat.cat, avui en companyia del Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Del Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
He de disculpar al Jaume Pla, que no estava del tot bé i avui no ens acompanyarà.
Jo crec que li ha passat una mica al Jaume, com a, vull dir, és lògic el que li ha passat, perquè va fer tant d'esforç a l'hora de fer l'obra d'abans que puja el taló.
Ara surt tot, no?
Exacte, surt tot ara. O sigui, quan baixes la tensió, això li passa a la gent més jove, també, quan vius un episodi que et genera molta tensió, perquè saps com has de fer bé i és molta responsabilitat, i en el seu cas, doncs, ha estat 9 mesos treballant, i a més, doncs, esclar, l'edat també pesa, oi? Aguantes, el cos t'aguanta fins que allò s'acaba. I llavors dius, ara ja, després pots anar fent l'obra, però l'estrena ja l'has feta, no? I et relaxes, i és quan aleshores, a poc, al cap de 48 hores, et ve tot el que has aguantat. Sí, tot. I en el seu, cada persona, tots tenim el nostre punt feble. I hi ha qui li agafa la veu, hi ha qui li agafa un còlic nefrític, i el Jaume, doncs, l'ha agafat, doncs, això, que tenia molta tos a les nits, no podia dormir, i esclar, el metge li va dir, i a més, esclar, es quedava sense veu, i dir, no surtis, i fes bondat, i és això. Jo, si em permets una anècdota, jo recordo això, quan jo tenia 24 anys, em va passar una cosa, quan jo començava la ràdio, perquè és el mateix, eh? Li vaig explicar al Jaume, a més, això, perquè ja fa molts anys, i resulta que jo estava a Ràdio, que era Ràdio Joventut, que en aquell moment era l'emissora jove que de música, però hi havia, era l'època de l'Ona Mitjana, en els anys 70, sí. I l'FM era una cosa molt més selecta, que tenia més qualitat de so i es dedicava a fer coses, programes musicals, i jo estava a l'FM. L'Ona Mitjana era la que tenia la gran audiència, i aleshores hi havia dos programes que tenien molta audiència, que jo ja de jovenet m'agradava molt, que era El Clan de la Una i El Mil por Mil. El Clan de la Una, la una del migdia, i El Mil por Mil, a la nit, que durava unes 3 hores. I El Clan de la Una, el feia el Josep Maria Pallardó. I resulta que, no sé per què va fer, l'empresa, l'emissora, la direcció el va suspendre de feina i sou durant durant una setmana. No sé qui va fer, no recordo. I aleshores, esclar, em van dir, Víctor, presentes tu el programa, i jo, clar, per mi era, jo admirava molt aquell programa, tenia una audiència brutal, però estava acollonit. I clar, és una oportunitat, és com l'actor aquell que està esperant que la Glòria, doncs, li es posi malalt per substituir-lo. I, val, d'acord, i estava acollonit. I sí, val, i començo, i el dilluns, bé, faig el programa, molt bé i tal, el dimarts també, i el dimarts ja no vaig poder. Em vaig agafar un còlic nefrític, un mal de ronyó, que ja tots els nervis em van posar allà, i ja no vaig poder continuar el programa, i era la meva oportunitat. I va tornar a l'FM, clar, i bueno, ja sabia que havia de tornar, perquè tornava el sancionat, però, hosti, és com l'actor, que el crida i diu, va, és l'oportunitat, perquè Laurence Olivier s'ha fotut malalt, hosti, i aquest és afònic.
Llavors és que afònic,
eh? No, com un nen a tu, clar. I la vida és això, no? Doncs el Jaume li ha passat una mica això.
Tenim un gran desconeixement, del cos i de la força, sí, de la ment, que realment això, un ho tem això, quan hi ha una davallada, quan això, de cop ens ve una... I sabem les conseqüències, no? Però a vegades... I fins i tot els orígens, no? D'aquesta davallada física, no? Però no, moltes vegades ve d'això, d'un impacte que hem tingut al cos, i el cos respon, el cos està viu i ens diu, escolta, ei, no m'apretis que estic fotut, que alerta, que m'has apretat massa, que potser m'has accelerat massa, no? I el cos respon, hi ha gent que en sap, d'això, jo reconec que no, però les conseqüències també les he patit alguna vegada.
Diuen que el síndrome de l'autònom, que no es posa malalt mai, només el cap de setmana, si aprofita, o sigui, quan ha de descansar es posa malalt, aprofita ja.
Exacte. Perquè quan te'l relaxa, surt
tot. El pobre no li queda més remei que aguantar de dilluns a divendres.
Sí.
L'estat espanyol diuen que és un dels països, un dels estats europeus on hi ha més autònoms.
Sí.
És molt fort, això, eh?
Sí, ens deuen visitar el metge el cap de setmana en urgències.
Si un es vol posar malalt, pot fer-se autònom.
Clar, no. Jo crec que també hi arriba un moment que és psicològic. Vull dir, si tu has de treballar, encara que estiguis malalt, si has de cobrar a final de mes, doncs...
Sí, l'individu, això que del Rogeli, també és veritat, també pots relaxar. És a dir, quan tens l'esquena coberta, clar, està en plantilla, qui sempre ha estat en plantilla no sap el que s'ha... és estar, ser autònom, perquè és estar a l'intempèrie, absolutament.
Sí.
No poder-se posar malalt mai, no? És terrible, això. I si no, té un cost brutal per tu. I clar, genera una gran inseguretat perquè... I si el cos no respon, què? I si el cos no respon, què? Perquè tu vas aguantant per fins que el cos diu prou. En canvi, la persona que té, mira, perquè té la sort de tenir una plantilla, doncs quan té una malaltia, doncs, bueno, es queda a casa i és, home, clar que voldria estar bé, però mira, com a mínim, ja que estic malalt, cobro. Però si no, és terrible, eh?
Sí, doncs és la síndrome de l'autònom, no hi desitgem a ningú. En tot cas, hi ha altres temes aquí a la ciutat. Malauradament ahir, dic malauradament perquè Quad.cat era el primer mitjà en fer-se ressò d'una notícia que precisament en aquesta tertúlia ja n'havíem parlat, que és sobre l'anunci de tancament, un progressiu tancament de la factoria Delphi aquí a la ciutat de la Comdiesel, i que agafa, jo crec que pel que sabem nosaltres, ha agafat per sorpresa més d'una persona, perquè és evident que l'esperança és aquella cosa que és l'últim que es perd, no? I jo crec que estaven esperançats la plantilla, lògicament, per mantenir els seus llocs de feina, i finalment, doncs, des de la matriu, la direcció d'aquesta empresa...
que és nord-americana,
marquen,
oi?
Sí, marquen el punt final d'aquesta factoria, que fins al mes de maig, doncs, encara, doncs, hi hauria, doncs, alguna possibilitat de trobar, doncs, algun inversor per poder-se fer-se càrrec d'aquesta empresa, si no, doncs, ja començaria a partir del mes de maig a tancar i a aplicar, doncs, els expedients de regulació per arribar a finals d'any amb la gent ja fora del seu lloc de feina. Bé, és una molt mala notícia. Amb aquests 140 treballadors, santcoatencs, rubinencs, cerdanyolencs, veïns, que dona feina, doncs, a moltíssimes famílies d'aquest Vallès, i que des dels ajuntaments, inclús des de Rubí i evidentment des de Sant Cugat, doncs, han mostrat tot el seu suport i la manera, i buscar la manera, doncs, de poder salvar aquesta situació.
Però poden ser 700, són 700 persones en total, no? Perquè sí. hi ha les indirectes.
Hi ha les indirectes, evidentment, en plantilla, sí, 540. Són 540 persones.
Més una 160, deien que d'indirectes. Per tant, això sumaria 700 persones. Que deia, això ho deia també Cugat.cat, que en les èpoques més glorioses de l'empresa aquesta s'havia arribat a 1.500 persones.
Gairebé, sí, 1.800, 1.500, gairebé 2.000 persones que havien treballat en aquesta empresa.
De components d'automòbil.
De components, i recordem que allò de, sí, n'hi havia gairebé 2.000, però recordem que hi ha hagut diferents expedients de regulació i que això va anar començant a retallar durant uns quants anys la plantilla d'aquesta empresa.
Però ho van arreglar bé.
Amb incentius, amb jubilacions...
avançades, i clar, això és diferent, no? Però ara no. Ara és brutal, és al carrer. El que jo veig és que encara tenen l'esperança de mantenir-ho. Però sembla que l'empresa diu que el 2016 això s'acaba. Però jo veig que el comitè encara està esperançat que si la cosa canviés, si aconseguissin noves comandes, però jo no sé d'on les han d'anar a buscar.
I més si la matèria es desentén, vull dir que això és com... Sembla com una mort anunciada, i jo entenc... De vegades, o sigui, quan ja hem començat a tractar aquest tema, quan vam començar a tractar aquest tema ja fa molts anys, moltes vegades quina capacitat té un ajuntament per decidir segons què? Perquè, evidentment, una cosa és el punt de partida, les intencions, els desitjos lògics, i s'entén perfectament doncs, per part dels consistoris respecte a aquesta qüestió de Sant Cugat o de Rubí, però moltes vegades dius, i com es negocia això amb una empresa multinacional?
Clar, una empresa nord-americana que té la seu als Estats Units, i què li has de dir a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest sentit? Que vol dir, no plegui, sí, clar, però no plegui, però és que la política interna de l'empresa ja m'explicaràs, no? I perquè no plegui, què li pot oferir l'Ajuntament? Perquè la qüestió seria aquesta, què m'ofereixes perquè jo no plegui? A mi m'interessa marxar, per les raons que sigui, no? Què m'ofereixes tu? Què et pot oferir? Què et pot oferir, no? No sé, jo no sé.
Sí, però no està en un problema de deslocalització com a un producte aquest que fan, doncs, que s'acaba i que, per tant, no tenen comandes, i si no hi ha comandes, per què han de continuar produint? I aquest és la qüestió. O treuen un producte nou o això no funciona. I aquest és la gran qüestió que té Delphi. Però això és una cosa que ja fa temps que se sap, el Jordi Casas ho ha explicat moltes vegades, vull dir que o Delphi és capaç de fer un producte nou i viable, o si no, això, esclar. A veure, Delphi, quan era con Diesel, tenia captiu el 80% del mercat espanyol de lo que era l'injecció de dièsel. Uh-huh. Per tant, pràcticament tots els cotxes dièsel, diguéssim, doncs, en la península, que es fabricaven a la península, sortien amb components de Sant Cugat. Això després va variar completament. És clar, ara, per exemple, totes les marques alemanyes utilitzen Bosch, que és la competència. Uh-huh. I, per tant, per què? Doncs perquè Bosch és alemanya.
I a més de seva, clar. I
aleshores, diguéssim, això ha fet doncs, que perdis mercat, etc. No poden competir amb els xinesos.
Però sembla que Delphi aniria a la Xina, no?
Romania i la Xina són les plantes que...
Sí, sembla ser que Romania, clar, també...
La planta de Romania fa anys, aquí.
Sí.
Fa anys, diguéssim, van muntar la planta de Romania. El problema era que la planta de Romania va muntar una planta al mig d'uns camps. I, per tant, no hi havia tota la infraestructura industrial, diguéssim, al seu voltant. Llavors, què passava? Que la producció no era la producció que havia de ser. Llavors, moltes de les coses que feien allà les acabaven afinant a Delphi. Perquè aquí sí que hi havia el teixit industrial, hi havia la tècnica i tot plegat. Però, esclar, amb els anys també n'aprenen, no? I aleshores, ara, Romania ja és un competidor per Sant Cugat. El que passa és que Sant Cugat s'ha quedat estancat, els altres s'han espavilat, però aquí ens han quedat estancats. Llavors, aquesta és la gran qüestió.
És la destinació d'altres empreses, no només de Delphi, amb el tema de l'Europa de l'Est, bàsicament per una qüestió també econòmica. Deia el Domènec Miquel sobre el tema dels productes, si tenen un producte per fer o no. Això també passa una mica com amb la Seat i el grup Volkswagen, si encarreguen o no un producte. I clar, si posen, vull dir que no... No és que s'acabi el producte, és que en poden fer-ne de nous o no, però això ja és una decisió estratègica que ha de prendre algú en una empresa, i per tant, si entenc des del punt de vista econòmic, si no surten, no és que no surtin els números, si no volen que surtin els números, perquè és un altre preu, és quan s'acaba això, i ho hem vist amb la deslocalització també de Sharp, de Sony també, a Viladecavalls, d'altres empreses, que han marxat, no han anat a la Xina ja directament, sinó que han buscat altres punts aquí a Europa.
És que la mà d'obra, com deien els companys, doncs és més barata també, i és possible que els pocs components, o alguns dels components que encara se segueixen fabricant, perquè no crec que deixin de fabricar-los al 100%, doncs alguns encara es continuïn fabricant, però igual a menor escala, a menor quantitat, en un altre país, això pot ser Romania o qualsevol país de l'est en què la mà d'obra és més barata, doncs també això encara els hi pugui donar un cert rendiment a la matriu, a la fàbrica mare d'Estats Units, no? Al cap i a la fi és un tema econòmic, és un tema de diners, un tema de pessetes, de dòlars i d'euros, no? I per tant, allà on no hi ha un rendiment estimat a mics milions d'euros a l'any, doncs això es tanca i se'n va a un altre lloc. Jo ara, quan parlàvem, també pensava una miqueta també en l'arrelament que ha tingut aquesta fàbrica a Sant Cugat, famílies senceres de pares a sí. fills i a nets que han anat passant per aquestes fàbriques, una miqueta comparatiu al que és la fàbrica Oats a Sant Andreu, per exemple, que era una fàbrica de teixit, tèxtil, un altre ram, està clar, però que aglutinava un tipus de gent que vivien d'això, no? I d'aquest tipus de fàbriques, doncs, tan arrelades, doncs, qui més qui menys n'hem après. Jo recordo a Sant Cugat les poques vagues que han vist en aquest poble, en aquesta ciutat ara, doncs venien d'aquí i no sé, realment t'adonaves de que allà hi havia una vida laboral intensa també, que hi havia uns sindicats que reivindicaven les paraules d'aquestes de reivindicar. Jo les primeres que vaig anar sentint eren justament en aquesta indústria en la qual hi havia, doncs, es feia palesa, vaja, una gran força, una gran pressió per part dels treballadors, no? I això ha estat, doncs, ha sorgit d'això, de sindicats, però també de la gent del poble que en el seu moment demanaven i exigien, doncs, uns sous dignes, uns horaris que van aconseguir. Per tant, també en aquest aspecte més social, crec que la fàbrica també ha aportat moltes coses a la nostra ciutat, a part dels diners, els sous de cada mes i la vida de moltes famílies.
És un tros de fàbrica, perquè així ara amb 500 treballadors, però la veritat és que amb vistes aèries, uns rodatges que vam fer, que vam contractar aquí per tenir enregistrat Sant Cugat des de l'aire, precisament quan és una fàbrica que està tan a tocar de la ciutat, perquè abans potser era més perifèria que ara, no? que tenim l'avinguda Roquetes darrere, que ja està organitzat i tal... I és un complex gran, vull dir que, sí, sí. que no és, vull dir que inclús si s'ha de cercar o estan cercant algun altra empresa per poder ubicar-s'hi allà per construir coses, vull dir, no és una fàbrica petita.
De moment no n'hi ha cap.
No.
No hi ha ningú que ho vulgui.
No.
És una de les opcions que han apuntat. Ahir sentia un enllaç sindical o un representant sindical que una de les opcions podria ser aquesta, però esclar, el que dius, Víctor, allò és que allò és immens, allò és un poble, allò és que són molts metres quadrats. Ah. Allà instal·lar una fàbrica de tantes dimensions, avui en dia, ha de ser complicat.
El que passa és que no necessàriament hauria de ser una.
No.
No?
Ja.
No ha de ser una altra que ocupa el lloc, poden ser diverses, no?
També.
Clar.
Sí.
S'han de buscar alternatives. El propietari dels terrenys qui és?
L'empresa.
L'empresa? No. Bé, doncs aleshores... sí, aquí.
Doncs tenim fins al mes de maig, com us deia, serà una mica la data límit al llindar per aconseguir, doncs, un nou inversor, una nova empresa... per evitar, doncs, que comenci, doncs, aquest expedient de tancament fins a finals d'any, que posaria fi, doncs, a 53 anys d'història des de la Comdiesel, no, del FAI, però més o menys mig segle.
Des del 62 era, bé,
sí,
o no?
Van començar el 59.
53 anys d'activitat. 53 anys d'activitat.
Hi ha un llibre publicat sobre la història de Delphi que el va fer l'Eurun, que és un dels enginyers que ha portat l'empresa i això, i, bueno, si el vam ressenyar, ja us haig de fer un parell d'anys, una cosa així, sobre tota la història de l'empresa. Un llibre que és molt fet des d'un punt de vista d'enginyer, no des d'un punt de vista, per exemple, d'economista, sinó des d'un punt de vista d'enginyer, que són punts de vista bastant diferents, Però, bueno...
Doncs estarem pendents d'aquest tema perquè ens tocarà ser-hi i ja veurem també una mica els moviments que hi haurà. Insistim, des de l'administració, tant de local com de Generalitat, evidentment, doncs, hi estaran a sobre fent en seguiment, doncs, del que pugui passar amb aquesta empresa. Més temes que tenim d'aquesta setmana, locals... ara esperem, perquè sona un mòbil per allà, que és el nom de Miquel, però de seguida que ja estigui a punt. Us pregunto una mica pel carnaval, no sé si ahir veu assistir a aquest carnaval que dura 3 dies i mig, 4 dies aquí a la ciutat i que arrossegarà moltíssima gent. parlàvem l'altre dia amb un dels organitzadors, diu que ja és una festa força consolidada i amb una participació que ha crescut en els últims anys de manera força exponencial, del que era el carnaval a que és ara, que ja ocupa gairebé com una festa major, la festa major d'hivern.
Jo no en sóc afeccionat, però el Rogeli sí que ho és, ara parlàvem amb micròfon tancat sobre el tema. Jo no sóc... No tinc tendència, no, a disfressar-me i tot això. M'agrada veure que la gent ho faci, però no, jo personalment no.
Bueno, tenim el ball de gitanes que el trenca tot ara mateix.
Sí. Jo que veig que realment dona una força al carnaval de Sant Cugat és que està promogut i la participació és bàsicament jove. Mm-hmm. Això dona futur al tema, no? Sobretot les gitanes, és que les gitanes són espectaculars. I l'il·lusió que veus amb aquella canalla, permeteu-me l'expressió, que ballen, les parelles que ballen, és a mi m'arriba molt, no? Perquè ho veus que te traspua molta il·lusió, moltes ganes, que s'ho passen molt bé quan fan els cercatasques, quan es prepara la festa, ahir mateix quan van estar a l'Ajuntament i l'alcaldessa els entrega la vara simbòlica de l'autoritat, la primera autoritat al Carnestoltes. Bé, hi ha tot un seguit de motius que fan que aquesta festa a Sant Cugat, doncs, i a més molt cívica, és molt cívica i molt, molt ben portada. La comissió que ho porta és una comissió que s'ha anat renovant durant aquests últims anys i ha anat introduint elements, el mateix gall del monestir, que és el que fa el pregó. Bé, es van introduint, és una festa viva perquè és molt jove i perquè sobretot es van introduint elements vius a la festa. Domènec ve de molts anys, perquè s'havia fet una festa carnavalesca o de carnaval de Sant Cugat, de Carnestoltes de Sant Cugat, que era una festa doncs relativament petita, que es feien unes quantes activitats, i ha crescut molt. Jo trobo que actualment el programa és un programa fantàstic, i després fins i tot el carnaval infantil, no, que es fa, uh-huh, que es fa el diumenge també, en el qual, bé, jo, amb tot això, si em permeteu, hi ha hagut molts elements que han contribuït a que la festa es consolidi. Una d'elles, per exemple, està a les escoles. Totes les escoles de la ciutat pràcticament celebren el Carnestoltes, saben el que és, no es queden únicament amb la comparativa del Halloween, que és una cosa com molt superficial, freda, importada i que no ens toca per enlloc. Allò sí que és ben bé pintar-te i fer el tonto pels carrers, permeteu-me l'expressió. El Carnestoltes té un sentit.
Quanta raó tens, jo, Rogeli, quanta raó tens.
El Carnestoltes té un sentit molt nostrat, molt català, molt fet a la nostra manera. Sí que hi ha el carnaval de Rio de Janeiro i d'altres llocs, però el català, el nostre carnaval, és fantàstic. L'hem fet a la nostra manera i traspua molta catalanitat, molta participació per part del poble i de la gent. Jo vinc d'un poble que, bueno, vaig néixer a Pons i fan és la segona festa major, és la festa major d'hivern. Fan el conegut ranxo, permeteu que faci propaganda ara, el dimarts de carnaval, jo hi aniré, fan el ranxo, que reparteixen allà 6.000 reaccions de ranxo que prèviament han recollit el menjar i les donacions per les cases, els nens passen cantant una cançó que es diu el Lali Lali. Bé, està com molt arrelat.
Quants habitants té Pons?
2.800, no arriba a 3.000.
Però el ranxo és per molta més gent.
Ve gent tot arreu, allà. Allà portes una olla i te l'omplen i t'emportes el ranxo cap a casa.
Passa com a Tarragona, no, amb la fira.
Exacte. Bé, doncs jo trobo que ens l'hem fet molt nostre, i en el cas de Sant Cugat crec que hem tingut la capacitat de fer-lo molt nostrat. I bueno, home, amb el gall, diguem que el gall és el gran símbol.
No.
I les gitanes, que són del Vallès i Sant Cugatenques.
Sí, home, sí, les gitanes i tot això sí, però llavors després et surten aquells dels tambors, etc, bueno, amb ritmes de samba, però que nostrats no són.
No, home, però la gent d'ara...
I a veure, i música de carnaval, diguéssim, a Europa, n'hi ha molta,
Sí.
N'hi ha molta,
Sí, que, no, i tant, i tant. Però bé, no ho sé.
Però són elements nous, el tema, entenc, dels grups de percussió, que n'hi ha molts aquí a Sant Cugat.
Sí, això se'n diu cultura de fusió. Sí.
Sí. Bueno, hauríem de buscar els orígens cap a l'Àfrica, de fet, i cap a Amèrica.
No, pels orígens no, que Raval no tenen res a veure amb l'Àfrica i amb Amèrica.
La part de percussió que està bé, de per allà, l'hem introduït i ens l'hem fet nostrada, ens l'hem fet nostra, i durarà el que duri, ja està. Però, diguéssim, l'origen, el centre del carnaval, que és el fet de mostrar-se com un es vol mostrar i ser com és, va lligat també en una societat, la nostra, en què hem avançat molt amb els temes de feminisme. Per exemple, a Barcelona aquest any tenen una carnestoltesa, que això era impensable.
Hi ha reina carnestoltes.
Només és un personatge del segle XVII, però a part d'això és impensable. És impensable amb un franquisme i el que hem heredat.
Exacte,
però veure, doncs, que abans hi havia coses d'aquestes que eren normals, tampoc no sembla que abans...
Però van haver de passar pel franquisme. Ens ho van tallar...
No vam haver de passar pel franquisme. El franquisme ens el van imposar.
Això és veritat, també. I no sé, hi ha tot d'elements que fan que el Carnestoltes, acompanyat d'una certa llibertat, doncs sigui també una mica el símbol dels temps en què estem vivint. No sé.
Jo vull fer una pregunta, no sé si el Lomena potser ho sabrà. El tema del Carnestoltes, que simbolitzava el carnaval, simbolitzava aquest trencament disbauxa abans de Quaresma, durant l'època del franquisme aquí a Sant Cugat, perquè jo conec d'alguns llocs que no es feia res, i algunes coses que en alguns pobles havien mantingut molt simbòliques relacionades amb el Carnestoltes, i que allò passava sense pena ni glòria. No sé si aquí a Sant Cugat realment... Fins, igual que a Terrassa es va recuperar la gran festa després del franquisme i és la segona festa més important de la ciutat. No sé si aquí a Sant Cugat també...
No, aquí durant el franquisme no hi havia res.
Res.
No. Molt poc. L'única cosa, el més popular, tenen les carotes aquelles de cartolina amb una gometa que es posaven els nens i s'ha acabat. Això era el més popular que hi havia i no grans coses més. Però el carnaval aquí a Sant Cugat jo he trobat constància documental en el segle XVII, eh? Que no és una cosa que vingui i que ens l'hagin fet ara i de més, sinó que és una tradició molt antiga que, a veure, que això s'explica dins un context de societat d'aquesta, d'antic règim dels pagesos front al monestir, front a l'autoritat, diguéssim, feudal del monestir. I que tenia un sentit molt ple i molt d'això. Ara és una festa més, vull dir, ara, a veure, ningú es posa amb l'Ajuntament, les coses com siguin,
No, i també, per exemple, en el tema del ball de gitanes, als anys 90 va començar el ballava a l'esbar només, que era com una mena d'exhibició, no?, del que es feia. I això jo crec que és un valor bo i dona pena una miqueta el que deia abans, no?, de que el poble se l'ha fet seu. L'esbar ha deixat de ballar com a exhibició el ball de gitanes, i actualment el balla el poble, la gent que es vol apuntar, i per tant, no sé, aquesta incorporació en el poble i aquesta...
El nostre Joan Fabra reivindica que el continuï ballant a l'Esbart, no el vol popularitzar.
Jo crec que una cosa és compatible amb l'altra. L'Esbart pot continuar ballant el ball de gitanes, que està bé, és maco i és alegre i divertit, i l'altre és que la gent del poble s'organitzi i balli a la plaça com ho està fent a Sant Cugat de forma massiva.
Jo tinc unes castanyoles que són del segle XIX, d'aquestes d'herència familiar, que són del segle XIX, del ball de gitanes.
Encara toquen, sí, sonen.
És que el Carnestoltes agafa una altra dimensió, perquè
com diuen, no tinc les dues mans.
Com diuen el Domènec i el Rogeli, doncs esclar, el temps ha passat i les raons que donaven entitat al Carnestoltes doncs no són les mateixes en el segle XXI. I per tant, doncs esclar, ha d'agafar necessàriament un altre caire, la festa. La tradició pot seguir, però la raó per la qual va néixer molta gent ja la ignorarà per complet, perquè agafarà una altra dimensió, perquè, home, recordo, si hi ha Caspars, mira, Setmana Santa, per exemple, per què, sobretot els nens, estaven delerosos de fer soroll el diumenge, o a les 12 de la nit del dissabte de Glòria, que en deien, no?, el diumenge, perquè durant tota la setmana no ens deixaven fer el més mínim soroll, era una repressió brutal, i aleshores, clar, necessitaves exterioritzar-ho, i sortíem al carrer i amb un pal picàvem els fanals del carrer, els nens. això sembla prehistòria, però és que això passava tampoc fa tants anys, no? I per tant, el Carnestoltes també necessitaves, evidentment, doncs, tapar-te la cara i fer una pila de coses que no podies fer la transgressió. Però, clar, en aquest moment, doncs, que es poden fer moltes coses que allò, aleshores no es podien fer, a cara descoberta, doncs, esclar, allò, el fet de tapar-te la cara per un sentit, es manté moltíssim, jo crec, pels nens, no? Això que deies també, Rogeli, perquè, clar, les escoles, perquè els nens els encanta, i posen una imaginació brutal, els entusiasma imaginar-se que són no sé qui i tal, no? I ho viuen intensament, i aleshores hi participen molt, i, clar, aquestes vivències de nen, és normal que aquells nens, quan són grans, ho vulguin transmetre als seus fills quan en tenen. És a dir, que una cosa va portar l'altra.
Doncs ho viurem aquest cap de setmana. Recordin que dissabte pel matí tenim el Ball de Gitanes, tenim les comparses també al vespre. Això ja depèn de vosaltres si ja teniu preparat o no la disfressa. I... No. Això és ja molt personal, però... Sí. Hi ha qui fa Carnestoltes tot l'any, també.
Exacte.
Sí.
Més coses aquí de la ciutat, que en queden 12 minutets i volia també fer una remarca del segon Premi Gausà, el compromís cultural amb la ciutat, que aquest any el grup d'estudis locals li ha atorgat al mossèn Blai Blanquer aquest dimecres. Domènec, en parlàvem abans.
Perquè és igualment el dia del seu sant.
Era
Sant Blai. Va ser una casualitat, eh? Vull dir, això sí. Sant Òscar i Sant Blai. Sí.
Vas dir que va anar força bé aquest acte. També aprofitava per presentar el número 44-45 de la revista.
Sí.
Explica'ns una mica per què el mossèn i...
Bueno, doncs, a veure...
Allò que es fa als Oscars, els motius...
A veure, hi ha una raó, diguéssim, bàsicament, que és tota la tasca de restauració que ha arribat a portar a terme en el monestir. Ell diu, bueno, per això també hauria fet un altre. No és veritat, perquè, en fi, de mossèn jo n'he conegut molts, diguéssim, aquí en el monestir no han fet la seva tasca de restauració, eh? I, per tant, doncs, home, penso que és una cosa que s'ha de destacar. Ha fet 80 anys... Per tant, vol dir que em porta, teòricament, 5 que s'hauria d'haver jubilat, però continua, però ens el poden jubilar qualsevol dia. I com que no m'agradaria que passés com mossèn Pere de la Floresta, que un cop és mort, llavors tothom se'n recorda, i llavors quan el fan fin predilecte de la ciutat, doncs penso que aquestes coses, aquests reconeixements, també val la pena fer-los en vida. I llavors doncs, ens va semblar tots plegats que era el moment de fer-li un reconeixement per tota la tasca que ha portat a terme, no?
És bo que ho pugui gaudir en vida, aquestes coses, perquè, clar, després de mort, evidentment que s'han de recordar coses quan aquella persona no hi és, però, home, si ho pot gaudir i ho pot viure i veure que la gent, doncs, aprecia el que ha fet, qui sigui, doncs, està molt bé, clar.
I més amb el tema del monestir, que també en parlarem ara, volia fer també una menció.
Ah, sí, que Déu-n'hi-do, també.
Sí, volia fer una altra menció de la revista, una mica que és el que trobem amb aquest número, que heu publicat des del GEL, des del grup d'estudis locals.
Sí, a veure. Ja, com sempre, hi ha els dos apartats, l'apartat d'estudis i l'apartat de seccions. L'apartat d'estudis hi ha un treball del Jordi Casas, d'aquells, ara quan el Jordi es posa per escriure i allò és prolífic, que parla una mica del pas de l'antic règim en l'estat liberal a Sant Cugat, no? És a dir, una mica de l'absolutisme a la Constitució, diguéssim, a Sant Cugat. Els canvis que es produeixen, el decliu econòmic que això suposa per l'Ajuntament, pel monestir, diguéssim, dels ingressos, diguéssim, els que té un monestir, el decliu que també li suposen a l'Ajuntament, perquè, esclar, s'acaben els drets privatius, i, per tant, diguéssim, els drets privatius era... només hi podia haver una carnisseria, només hi podia haver una taverna, per la qual es pagaven uns drets a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, diguéssim, d'aquí obtenia uns ingressos, llavors entra la lliure competència. I després també el tema, diguéssim, que s'acaba un monopoli molt important, que era el Forn de Puja. El Forn de Puja era un monopoli feudal que es va mantenir fins al 1835, pràcticament, en el qual tots els habitants de la vila estaven obligats a pastar el pa a casa seva, però portar-lo a coure en el Forn de Puja, que estava arrendat amb un senyor que es deia Gili, que per sobre, diguéssim, era de Sant Quirze. I el tenia, diguéssim, doncs era el seu gran negoci, no? Vull dir, doncs tothom havia d'anar. Llavors, de cada 24 pans que es cuien, ells se'n quedava. I llavors aquest pa és el que es venia després a la fleca.
Doncs això trobarem a la revista que ha sortit ara.
Hi ha més coses, però aquest és el destacat. També, diguéssim, si voleu, hi ha un article d'en Jaumà que explica la seva teoria, diguéssim, del monestir, una teoria d'aquelles que si no n'è vero ben trovato, perquè, bueno, doncs sí, val, d'acord, diguéssim, doncs més o menys quadra, posant-hi una mica de bona voluntat, una teoria que se sobreposa a moltes altres. Per exemple, en la mateixa revista hi ha la ressenya d'un llibre de l'Adriana Rossi, que és una arquitecta napolitana, que ha tret un volum immens sobre el claustre de Sant Cugat, ja fa diversos anys que l'ha tret, un llibre bastant introbable, per cert, que el que fa és desenvolupar les teories aquelles de les Schneider sobre les notacions musicals en el claustre de Sant Cugat i tot plegat d'una forma molt més extensa, aplicant sistemes informàtics, aplicant colors, etcètera, etcètera. Sabeu que l'Arquiris, mesurat amb nanòmetres, d'un color a l'altre, diguéssim, o sigui, els dos extrems es porten una octava. I per tant, llavors tu pots aplicar els colors a les notes musicals, eh? Vull dir, i és una cosa, diguéssim, que és molt curiosa, que no s'havia fet mai, que, bueno, que ella, diguéssim, presenta i que està bé, està bé. A veure, són interpretacions diferents que no es neguen l'una a l'altra, sinó que es van sobreposant. Però, a veure, són sempre interpretacions fetes des del present, no? A mi m'agradaria parlar amb un monjo del segle XII a veure què diu, perquè era el costumari està escrit aproximadament uns 10 anys després de que s'acabi el claustre, i tot això no en parla, eh? Tot això, diguéssim, no n'hi havia constància escrita, eh? Vull dir, per tant...
La teoria d'en Jaumà, quina és?
La teoria d'en Jaumà és que ell traça tota una sèrie de diagrames. Bueno, diguéssim, en primer lloc dona un valor a cada ala del claustre, que diguéssim, doncs, per exemple, l'ala de Ponent, com que és la d'entrada cap a l'exterior, és l'ala del món.
Això en canvi, ho explica molt bé, això, ell, sí. En persona, eh?
Sí, 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 això està molt bé, però, diguéssim, això funciona perfectament en tots els claustres que estan, o sigui, que tenen l'església al sud. Per exemple, doncs, a Cuixà això funciona molt bé, però si tu agafes Ripoll, amb què té l'església al nord, doncs aquesta teoria no funciona. I o Santes Creus. Vull dir, per tant, a veure, ell diu, no, és que jo només l'aplico a Sant Cugat. No, perdona, vull dir, això és una teoria prou general com per dir allò de les pomes de l'arbre, no? Diu, escolti, a Sant Cugat les pomes cauen. No és que caiguin a Sant Cugat, és que cauen arreu, eh? Vull dir, a veure, ara no em digui que aquesta és una teoria de Sant Cugat, això és una teoria com més general, eh? Vull dir, no. Si això es compleix aquí, s'hauria de complir, diguéssim, en més bandes, eh? No pot ser que cap on, eh? Però bueno,
sempre en una teoria d'aquestes sempre hi ha la part més de, diguem-ne, de llegenda i d'interpretació. Sí. El bo és per això que avanci també en l'àmbit estrictament científic, i ara suposo que hi ha, com deies, Domènec, hi ha molts elements i moltes coses que permeten fer una recerca més científica, segurament, tot i que no tenim això els monjos del segle XVII, has dit, eh? Sí. que puguin parlar-nos d'això. Jo una cosa que volia destacar també de tot això que estan dient el Domènec i el Víctor també, és que això, que és molt interessant el que està passant aquests últims anys a Sant Cugat, que s'està investigant, però sí s'està traient a la llum a través de la revista Gausà, que és una revista que us la recomano, per conèixer més els nostres racons, els nostres àmbits històrics i el nostre monestir, d'on surt gran part de la nostra cultura també, però també de les persones i de la gent que han fet història en aquesta ciutat. Aquests últims anys s'han escrit llibres d'història també, gent, la mateixa gent de Gausà, que el llibre que vau escriure tu mateix i el Jordi i companyia, són llibres molt interessants que ens donen a conèixer la nostra ciutat i que val la pena tenir, consultar o comprar o anar a la biblioteca, que alguns d'ells hi són. Jo m'agradaria que la biblioteca també hi fossin tots aquests llibres. Els Gausacs, per exemple, suposo que s'hi poden trobar. Per tant, és un bon lloc per anar a fer treballs, per promoure doncs, el coneixement que, interessant de la nostra ciutat. Jo crec que sempre he pensat, vaja, no ho sé, igual vaig equivocat, que una manera també d'estimar més el nostre poble, la nostra ciutat i la nostra gent és conèixer-la. I una manera és aquesta, doncs, donar a conèixer també per part de la gent que fa el Gausac a tota la història de la nostra ciutat.
Això que proposa, per exemple, el Jaume Assi, que hi ha una sèrie de coses que, bueno, està molt bé, perquè doncs, potser sí que ningú s'hi havia fixat, que són diagonals que es tracen, no? Diguéssim, o sigui, temes que estan situats en diagonal i de més i coses d'aquest tipus. Així, mira, aquí hi ha un tema de violència i aquí hi ha un tema de violència, eh? Vull dir, i mira, estan oposats realment per una diagonal, no? I coses d'aquest estil. Dius, bueno, és curiós, no? No pot ser una casualitat de que es vagin donant aquestes coses així, sinó que hi devia haver-hi una planificació prèvia que... Ell una mica ve a partir d'un article que va llegir d'un alemany que deia que els claustres eren absolutament atzarosos, la distribució, no? I ell diu que no, però bueno, que diu que no, diguéssim, això ho havia dit el Baltrusatis i ho havia dit molta gent abans, eh? Vull dir, que no, realment hi ha una planificació en els claustres. El que passa és que a vegades no la sabem llegir.
Parlant precisament del conjunt històric de la ciutat, del claustre i el monestir, ho parlàvem amb el Domènec abans de començar la tertúlia, tenim doncs, des de la Comissió Gestora del Reial Monestir aquest pla director en què s'invertiran aquests 2 milions d'euros. Hem dit, això és bona notícia, però ha costat, no, Domènec?
Bueno, el pla director que s'imparteixin 2 milions d'euros encara no hi és, eh?
Vull dir, no hi és, però, és clar, sí. Però això ja comença
a fer... Ahir es va constituir la comissió, va venir el director general, ens alegrem que el senyor Plum hagi volat i que hi hagi un nou director general, que és en Josep Maria Boia, i aleshores, a veure, hi ha hagut un canvi radical a la conselleria de que realment assumeixen de que ells tenen la propietat eminent i que això és un monument nacional i que és un monument transcendent. Hi ha una de les coses doncs, que han dit, per exemple, de que després de Xilos és evident que és el millor claustre que hi ha a la península i que és un claustre que està al nivell de Mozart o està, diguéssim, al nivell d'aquests grans claustres que hi ha per Europa. Per tant, ja no és una cosa, diguéssim, local, sinó que és una cosa realment de dimensió europea. Si s'ha de fomentar, doncs, una mica que es vingui aquí tot plegat, doncs haurem de canviar bastant de plantejaments, no? Vull dir, sobre l'ús, sobre el que fem, sobre el que hi posem, sobre com ho tractem.
Sobre el tema de propietat, que n'hem parlat moltes vegades, també doncs, hi haurà aquestes reunions bilaterals amb el bisbat de Terrassa, sí, per posar fil a l'agulla.
Sí, això sembla que
tema.
Està més o menys encaminat de que no s'haurà d'arribar a una solució judicial, sinó de que possiblement doncs, es podrà arribar a un acord.
Doncs estem a punt d'arribar en un 3 i no res a les 10 en punt. Agraïm en aquesta tertúlia de divendres la presència del Rogeli Padró. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Del Domènec Miquel, gràcies.
A vosaltres també, això sí.
I del Víctor Alexandre, gràcies també. Ens trobem divendres que ve. És tercer de mes?
Segon, no?
Segon.
Segon.
Ens trobem, perquè després tenim els divendres l'entrevista de l'alcaldessa, que hem canviat una mica el format i ja sabeu que ara s'allarga una miqueta més. Però, en tot cas, ens trobem divendres que ve. Els deixem ara amb el programa Sant Cugat a Fons, en companyia de la Carme Reverte i l'equip d'aquest programa. Ara les notícies, tornem dilluns, que siguin feliços.
Bon cap de setmana.
El gall del monestir.